Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimecres 3 de juny del 2020. Avui dia de Sant Carles Luanga. Això és a primera hora, programa 406.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Amb una foto en negre a Instagram i sota el lema Blackout Tuesday, el món de la cultura ha mostrat aquest dimarts el seu rebuig del racisme i la brutalitat policial als Estats Units. Emma Watson, Tom Holland, Alejandro Sanz, Ricky Martin o Rafalén són alguns dels artistes que s'han unit a la iniciativa i molts altres ciutadans hem secundat també aquesta iniciativa. I està bé, i tant que està bé. Però aquests dies també haurien de servir de reflexió, perquè malauradament el racisme no pertany només a un sol país. Quin tipus de racisme practiquem diàriament? Per què aquella mirada d'estranyesa cap a un ciutadà sikh quan els veiem, els indis amb turban que es passegen per les nostres ciutats? Per què iniciem una conversa en castellà amb un negre o un àrab, si és més probable que hagin nascut a Mollerussa, per exemple? Tot plegat servirà d'alguna cosa si, a part de revisar la societat, ens revisem a nosaltres mateixos. Deia aquell, tinc un somni, un únic somni, somiar amb la llibertat, somiar amb la justícia, somiar amb la igualtat, i tant de bo no tingués la necessitat de somiar-ho.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí, avui el primer pensament del dia els el porta el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, mossèn Jaume Aymar.
Déu vos guard. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. El missatge de fons d'aquesta jornada és que la bici és un vehicle que serveix i ha de servir cada vegada més a tota la humanitat en la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació i la congestió del tràfic. Em ve a la ment El lladre de bicicletes, un film neorealista italià de l'any 1948 dirigit per Vittorio De Sica, que va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa d'aquell any i que va marcar un abans i un després en la història del cinema. Feia 3 anys que la Segona Guerra Mundial s'havia acabat, però per milions d'italians la pau era gairebé tan difícil com els anys del conflicte. Per la societat italiana, incapaç de sortir de la seva corrupció estructural i de la frustració en què l'havien sumit més de 20 anys de dictadura, la quotidianitat era una lluita permanent contra la desesperació i la fam, i pitjor encara, res en l'ambient indicava que les coses haguessin de millorar. La crítica ha dit que el retrat d'aquell moment que traça el lladre de bicicletes està revestit de tendresa i solidaritat, tant que es podria dir que és d'inspiració cristiana. El lladre de bicicletes no té un afany reivindicatiu, no es perd en disquisicions ideològiques, no assenyala els culpables d'aquella crisi ni emet cap judici moral sobre el comportament dels seus protagonistes. En la pel·lícula de De Sica, és la persona humana en si mateixa la que reuneix i mostra tot el seu potencial pel bé i pel mal, per mostrar-se tendra i il·lusionada, per lluitar per la supervivència, per ignorar el dolor i la imperativa necessitat dels seus coetanis i, finalment, per assolir quelcom proper a la redempció. Crec que avui, en el postconfinament, ens calen unes actituds semblants. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen 4 minuts de les 8 del matí. Com sempre, salutacions a tot l'equip que es fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Com sempre, a la redacció també Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja i Berta Sacanell. A les tecles del so, com sempre, ha preparat en Jordi Carretero. A la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Comencem a fer-nos preguntes un dia com avui, perquè el protagonista del dia té nom.
Sí, el jutge de l'1 d'octubre, Francisco Miralles, es nega a arxivar el cas de la violència policíaca com demanava la Fiscalia, segons el diari Oponés. El jutge diu que, atenció, els votants, en múltiples casos, van ser tractats amb absoluta falta de consideració, no solament la seva integritat física, sinó també la seva dignitat.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Barcelona 21 graus, Lleida 17, Girona 17 graus, Tarragona 19 graus i Andorra 13 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Joan, de les manifestacions que s'estan produint arreu ja dels Estats Units i les decisions que està prenent el president del país, Donald Trump. Ho analitzarem tot plegat amb Òscar Mateos. Ell és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull i coordinador del grup de recerca Global Coach. Perdó, Rafa Sanahuja, que el tenim al capdavant de la bústia de confinament. Ja saps que li pots fer qualsevol pregunta, dubte, suggeriment, queixa, experiència que t'hagi despertat el coronavirus. Com li pots fer arribar? Molt fàcil, trucant al 93 409 2777. Avui en repassarem una d'elles. També tindrem a Berta Sacanell, que ens portarà l'agenda online amb les activitats més interessants. Analitzarem l'actualitat també en el programa d'avui amb el jurista i professor de l'ISCREP, Aulo Gibroto, i parlarem del món de les herències amb l'especialista Maria Elba Rojas.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà en un dia com avui, també?
Doncs parlarem de Donald Trump, que torna a incendiar la revolta als Estats Units. Per segon dia consecutiu, el Ministeri de Sanitat informa que no hi ha hagut cap mort per coronavirus a tot Espanya. I el Congrés avui ha d'aprovar la pròrroga que precipitarà el final de la desescalada.
I una de les veus negres més importants de la història amb aquest What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé són els són 9 minuts els que passen de les 8 del matí. Comencem programa amb l'actualitat més destacada del dia. Donald Trump torna a incendiar la revolta. L'actitud desafiant del president nord-americà, que treu l'exèrcit al carrer, fa créixer la protesta antiracista en 250 ciutats, amb tocs de queda generalitzats. Mercè.
Sí, això, Joan, se li suma una nova brutal agressió a dos joves desarmats a Atlanta, als Estats Units. Torna a posar en qüestió la policia, en plena les protestes per la mort de George Floyd. 6 agents són expulsats del cos per disparar amb pistoles elèctriques contra dos estudiants afroamericans que tornaven d'una manifestació. Hem de dir que cada cop hi ha més violència. Al final de les manifestacions de repulsa per l'assassinat de Floyd s'hi produeixen cada vegada més accions violentes. En un país on tothom pot portar armes, hi ha hagut ferits tant entre els manifestants com entre els agents. A Sant Lluís, aquest dimarts a la matinada, 4 agents han quedat ferits de bala. i també la policia, i aquest l'ús de la força, Joan, en aquestes protestes d'aquests dies. Hi ha un remor de fons sobre l'abús i també sobre el seu ús també de la força per part de la policia. George Lloyd va morir asfixiat, recordem-ho, segons assenyala l'autòpsia feta pública fa 24 hores, no només perquè una policia li va estrenyar el cot, sinó també perquè dos més li van aixafar l'esquena.
I la cultura s'atura contra el racisme.
Doncs sí, amb una foto en negre a Instagram i sota el lema Blackout Tuesday, el món de la cultura ha mostrat aquest dimarts el seu rebuig del racisme i la brutalitat policial als Estats Units, entre d'altres Emma Watson, Tom Holland, Alejandro Sanz, Ricky Martin o Rosalén. Són alguns dels artistes que s'han unit a la iniciativa. Es tracta aquesta iniciativa amb aquest coixinet de mots The Show Must Be Paused, que vol dir el show ha de parar. És una iniciativa creada per dues dones negres del món de la música en contra del racisme i la desigualtat que existeix des de les sala de juntes fins al carrer, assenyala el manifest de la iniciativa.
I en un altre ordre de coses, Fernando Simón relativitza el ball de xifres.
Doncs sí, per segon dia consecutiu, el Ministeri de Sanitat ha informat que no li consta que cap persona hagi mort per Covid-19 a Espanya en les últimes 24 hores. Fernando Simón és director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
I en cuanto a les discrepàncies del día a día, estamos ahora verificando qué puede pasar, porque lo cierto es que no es muy lógico esta discrepancia entre el dato que ofrece la comunidad autónoma y el que ofrecemos nosotros, porque al fin y al cabo, como les digo, utilizamos los datos que nos envían.
Això, Joan, fa que la xifra total de víctimes des de l'inici de la pandèmia es mantingui en 27.127. D'aquestes 34 han perdut la vida en l'última setmana. El que sí que hi ha hagut són nous contagis confirmats. En l'últim dia, 137. La majoria s'han detectat a Madrid, que n'ha notificat 73, i on no ha mort ningú amb Covid-19 a la darrera setmana. En el cas de Catalunya, l'últim balanç del Ministeri de Sanitat és de 17 positius nous i 9 morts en l'última setmana. De fet, l'1 de juny ha estat el primer dia des de l'inici de la pandèmia que a Catalunya no s'ha declarat cap nova víctima mortal. Això segons el Departament de Salut, encara que s'ha d'esperar que no arribi alguna notificació. El balanç total de víctimes a casa nostra puja, per tant, a 12.289 persones, i la Generalitat sí que recull noves defuncions amb les dades de les empreses funeràries, que han comunicat 9 morts en les últimes 24 hores.
Ja saps què diré ara, no, Mercè? Que qui entengui aquestes xifres, que vingui en aquest estudi i les expliqui.
I t'ho expliqui.
Perquè jo encara no ho entenc. El Congrés aprova aquest dimecres la pròrroga que precipitarà el final de la desescalada.
Sí, la Cambra Baixa convalidarà avui l'última pròrroga de l'estat d'alarma, que el 21 de juny s'aixecarà definitivament i acabarà amb totes les restriccions de moviment per donar pas a la nova normalitat. No obstant això, la pràctica suposarà liquidar el procés de desescalada fins a un parell de setmanes abans d'aquesta data. Els presidents de les comunitats autònomes podran aixecar l'alarma en els seus territoris en fase 3, és a dir, a partir del 8 de juny.
I el Ministeri de l'Interior reconeix que Fernando Grande Marlaska va destituir Pérez de los Cobos, atenció, per l'informe del 8M.
Sí, a veure, us ho expliquem. El Ministeri emmarcava la destitució en una pèrdua de confiança, això ens en recordem, però en la proposta oficial de destitució, que s'ha filtrat, s'informa com a causa que no facilités informació de les actuacions que duia a terme el cos de la Guàrdia Civil. Aquesta informació l'ha donat a conèixer El Confidencial. Segons aquesta font, la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, reconeix per escrit que Diego Pérez de los Cobos va ser rellevat per no informar de les investigacions que portava en cap al cos sobre les manifestacions del 8M. Després que es conegués aquesta notícia, Joan, el senador del Partit Popular, Fernando Martínez Maillo, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, van mantenir ahir una forta discussió al Senat. Els escoltem.
Usted ha mentido a toda la sociedad española. Es que en este documento se dice con claridad que no, que usted pretendía conocer el contenido de las investigaciones, tener conocimiento, y usted aquí en sede parlamentaria lo ha negado. Pues claro que tiene que dimitir, señor ministro. No puede estar ni un minuto más al frente del ministerio.
No voy a dimitir, porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado. Requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración.
I atenció també a aquesta notícia. Un jutge veu absoluta falta de consideració de la policia cap als votants de l'1 d'octubre.
Sí, el jutge de Barcelona, que investiga l'actuació de la Policia Nacional de Barcelona durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, rebutja arxivar, és molt important, rebutja arxivar les actuacions contra els agents, tal com demanava la Fiscalia a priori. Segons publica El Diario Punés, en una interlocutòria, el jutge considera que els agents van tractar els votants amb absoluta falta de consideració i van atemptar contra la dignitat dignitat dels ciutadans. El jutge recorda, en aquesta interlocutòria, que és una notificació del jutge, les imatges on es veien agents agredint els votants. En canvi, recordem-ho, la Fiscalia considera que l'actuació policial no va ser ni intensa ni greu i que s'hauria d'arxivar.
Les regions sanitàries de Barcelona, Ciutat, l'àrea metropolitana Nord i la Sud són una sola regió sanitària des d'aquest dilluns 1 de juny.
El Ministeri de Sanitat, recordem-ho, va acceptar la proposta de la Generalitat d'unificar les tres regions després de la pressió de diversos ajuntaments, entre ells el de l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista ahir al programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, va valorar positivament aquesta decisió i també va dir que era una separació difícil d'entendre.
Era una mica absurd aquesta separació perquè simplement la gent no és que no volgués complir, és que simplement moltes vegades no sabia ni que estava travessant un carrer, que estava incomplint, no, aquesta limitació que per l'altra banda doncs, era molt complicat de fer.
L'alcaldessa de l'Hospitalet també va explicar les accions que s'estan portant a terme en aquest punt de la desescalada, concretament que des de l'Ajuntament s'està treballant per aquest moment en què ja comencen a veure els espais públics una mica més plens.
Aquesta és una ciutat doncs, que vivim 260.000 habitants, que compartim un espai doncs, i una utilització doncs, freqüentment, no? Molt intensa, i que en aquests moments bueno, doncs ja comencem a veure, no, els carrers i els espais públics doncs, una mica més plens, però hem estat confinats i la veritat és que jo vull felicitar el comportament dels meus veïns i veïnes que han estat doncs, complint no, aquelles normes que ens autoimposàvem tots, no, en benefici de que la pandèmia doncs, no anés a més, sinó tot al contrari.
En un altre moment de l'entrevista i al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel i arran de la decisió del Suprem i la sentència que prohibeix que onegui cap bandera no oficial en edificis públics, Marina ha dit que els símbols ens han d'unir i no separar i que les institucions han de representar tothom.
Jo crec que les banderes estan per unir, no per separar. Per tant, crec que en aquest sentit és la meva forma, no, de veure les coses. Sempre ho he dit, crec que els símbols ens han d'unir i no ens han de separar. I bueno, queda en el món més privat, no?, que un pugui portar el que consideri adient, però una institució ha de representar a tots i a totes. I crec que les banderes oficials són les que, en definitiva, ens han de representar a tots.
L'alcaldessa, també dirigent del Partit dels Socialistes de Catalunya i guanyadora de les últimes eleccions municipals a l'Hospitalet per majoria absoluta, ha defensat el paper de la Diputació. Concretament, Joan ha explicat que la crisi ha de ser una oportunitat per demostrar que la institució supramunicipal es preocupa pels veïns, els ajuntaments i els municipis.
Ara que estem en temps de tanta violència, jo crec que la bandera blanca ens hauria de representar tots i segur que Marín hi està d'acord, el que ara no podrà onejar a l'Ajuntament, evidentment. 17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí podem observar que el trànsit a poc a poc es va intensificant, tot i així de moment la normalitat és el que regna a les carreteres i no hi ha cap incidència. Únicament sí que podem destacar que pel que fa al trànsit al voltant de Lleida, a través de l'autovia A2, degut a aquestes obres que es fan en aquest tram, doncs sí que és cert que és més dens que la resta de carreteres. Pel que fa a les novetats que tenim de relació al volum del trànsit, ahir van circular ja més del 75% dels vehicles que ho feien abans de l'estat d'alarma a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot com a conseqüència de l'ampliació en la mobilitat entre les regions sanitàries de Barcelona i les zones metropolitanes. Per últim, també recordem que continuen els controls de mobilitat i els controls fronterers, tot mentre duri l'estat d'alarma. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, destacar que l'oferta de servei, especialment en hora punta, està incrementada. Recordeu que és obligatori l'ús de mascareta. Pel que fa a la situació del transport públic, informar que fins divendres que ve inclòs la línia T4 del tram Besòs resta sense servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Glòries des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre per tasques de poda de l'arbrat del carrer Wellington. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb la informació. Dos morts al descarrilar un tren al via Zamora per la caiguda d'un cotxe a la via Mercè.
A conseqüència del xoc, mor el conductor del cotxe i un dels maquinistes del tren.
I treballadors de Nissan tallen l'accés de Barcelona per la B23 i protesten davant Renault.
Centenars de persones es van concentrar davant d'un concessionari de l'Aliança Automobilística abans de manifestar-se contra el tancament de les plantes a Catalunya.
I per la seva part, Seat preveu produir un 30% menys enmig de dubtes pel seu futur elèctric a Volkswagen.
El confinament i el fre de vendes s'anubula el bon moment de la marca, que espera aquest dimecres el president de Volkswagen, Herbert Díaz, a Martorell.
Canviant de qüestió, representant dels pobles de l'Amazònia han expressat en les darreres hores el seu agraïment al Papa per les paraules encoratjadores i properes que va pronunciar diumenge passat, solemnitat de la Pentecosta al final del Regina Shelley.
Diversos missatges s'han publicat des de la xarxa eclesial panamazònica després que Francesc recordés els nombrosos contagiats i morts amb coronavirus per aquelles terres i fins i tot entre els pobles indígenes que són particularment vulnerables. Els agraïments van acompanyats de denúncies davant la injustícia, la violència i la degradació de l'entorn que segueixen atemptant contra la vida de les persones. L'arcabisbe de la diòcesi peruana de Trujillo i president del Consell Episcopal Llatinoamericà, Miguel Cabrejos, ha recordat que moltíssims indígenes estan morint per coronavirus al Perú, a Colòmbia i al Brasil, i ha agraït al pontífex el seu missatge fonamental en la defensa de la persona. En aquesta línia, Joan ha elogiat l'impuls que el Sant Pare ha donat a l'organisme eclesial episcopal panamazònic, que serà de gran benefici en aquest temps.
I Sant Vicenç de Sarrià celebra la festivitat de Pere Tarrés.
Sí, la parròquia acull la feligresia per commemorar la memòria del beat en el 115è aniversari del seu naixement, amb aforament, això sí, limitat a causa de la pandèmia.
Plan esportiva, el govern espanyol no descarta que hi pugui haver aficionats als estadis aquesta temporada.
Sí, ho va dir Fernando Simón, que la presència de públic als camps de futbol és poc idònia, però no la descarta a partir de la fase 3, segons l'evolució de la pandèmia.
I Josep Maria Bartomeu, president del Barça, demana una altra retallada als jugadors.
Segons ha avançat el programa Tot Costa Catalunya Ràdio, fons de la directiva apunten que la situació econòmica és tan dura que no han tingut un altre remei que demanar aquest esforç més als jugadors.
21 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores, els propers dies, ens en porta tota la previsió, com sempre. El meteoròleg Jordi Miralles, què tal, bon dia?
Hola, Joan, bon dia. La situació meteorològica ens torna a parlar una altra vegada d'un temps insegur, inestable. No pas a tot Catalunya, però sí que de cara a última hora del dia les precipitacions poden extendre's a qualsevol indret del país. Comencem per aquest matí. Un matí que ja comença amb alguns núvols importants cap a les comarques del Pirineu i fa una estona ja deixaven escapar algunes gotes, i és que a les comarques del Pirineu aquests ruixats i tempestes ens afecten ja des de primeres hores del matí i aniran guanyant terreny, per tant ja un matí insegur i inestable amb ruixats i tempestes a totes les comarques del Pirineu. A partir de migdia s'allargaran les precipitacions fins al Prepirineu i durant la tarda arribarien ja a punts de la Catalunya interior, comarques de Girona i a última hora del dia d'avui també cap al prelitoral i també la costa. Per tant, doncs, sobretot de cara a la nit i matinada, precipitacions que poden afectar ja qualsevol punt del país i que comencen ja aquest matí a les comarques de l'extrem nord. Les temperatures com les d'ahir, per tant, màximes en general entre els 25 i els 30 graus. Mentre llueixi el sol, que de sol en farà i força aquest matí, tret del Pirineu, les temperatures pujaran i farà calor cap a migdia, sobretot a les comarques de l'interior, comarques de les Terres de l'Ebre. De cara a demà es presenta també una situació semblant a la d'avui, amb inestabilitat, sobretot de cara a la tarda, a les comarques del Pirineu, però amb grans clarianes. Les temperatures, de moment, grau amunt, grau avall, es mantindran sense canvis importants.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu, els que seguiu habitualment aquests espais de l'aigua, que ens agrada de tant en tant fer una visita a les dites populars referides a l'aigua. Aquesta setmana hem estrenat més, i bo serà veure quines frases fetes trobem referides al juny.
L'aigua i la tradició.
Com que, a més, el bon temps de sol i altes temperatures també estan acompanyades aquests últims dies amb aigua de pluja, les frases populars que hem trobat ens venen la mar de bé per encaixar-les amb la realitat. La primera és molt esperançadora, perquè, si li hem de fer cas, els mals que estem passant tenen els dies comptats. Diu així: aigua de juny, primerenca, molts mals arrenca. així que esperem que arrenqui de soc arrel aquest caram de coronavirus que ens assetja. Però com que el refranyer viu en el terreny de la compensació, també n'hi ha un que diu aigua de juny, mals sol dur. També tenim les dites que fan referència a l'estiu, que arribarà en pocs dies. Per exemple, aigua de mar, aigua de riu, per banyar-se l'estiu. O aigua d'estiu, bona pel secall o regadiu. I encara una tercera, estiu sense aigua, hivern amb paraigua. I després hi ha la que a mi més m'agrada, perquè hi afegeix l'aigua a una de les dites més populars i més boniques de totes. Diu així, si hi ha aigua a l'estiu, tota cuca viu. Així que em quedo amb aquesta última, després d'haver fet, com fem sovint, una visita al refranyer popular de l'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribarem a 9:15 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del País.
Justament comencem amb el País. Joan, Interior va cessar Pere de los Cobos per no informar d'actuacions de la Guàrdia Civil. La Razón, de los Cobos utilitzarà l'acte del seu cessament per recórrer-lo. El Mundo, Sánchez lliga el seu govern a la mentida de Marlaska sobre el 8M. ABC, Marlaska, envoltat per les seves mentides, protegeix el govern. I La Vanguardia, fa servir un altre titular, diu l'ocupació remunta al maig, però el virus encara deixa 700.000 aturats. El periòdico, la construcció i la indústria donen esperança a l'ocupació. I el diari Ara, Trump incendia la revolta als Estats Units. També al Punt Avui fan servir aquest titular, Catalunya 2022, posant la mirada l'any vinent, no, l'altre, i subtitula 30 experts d'àmbits diferents ja treballen per definir la Catalunya post-Covid-19 i ens expliquen com són aquests estudis. El periòdic d'Andorra diu un total de 2.211 alumnes van tornar ahir als centres educatius dels tres sistemes que conformen l'activitat del sector del país. D'aquests, 848 formen part del sistema educatiu andorrà, 659 de l'espanyol i 704 del francès. La xifra representa aproximadament un 26%.
I anem cap als diaris digitals locals.
Doncs si ens fixem a Tarragona, Diari Més, la Facultat de Lletres, contrària al reajustament que proposa la Universitat Rovira i Virgili, creuen que reduir màsters, crèdits i presencialitat el pròxim curs tindrà efectes negatius a l'oferta i a la plantilla del centre. A Lleida, el Segre, el balanç diari de salut d'ahir al migdia, corresponent a dilluns, va notificar que a Lleida no hi ha cap nou mort ni contagi. Tanmateix, hores després, fons del departament van rectificar les dades i van informar que sí, que es van registrar 15 contagis més i un difunt. I van apuntar que potser les dades no es van carregar a l'estadística global. Diari de Girona, el Teatre d'Atenció Ciutadana de Girona. L'Ajuntament de Girona afronta la nova normalitat amb un canvi de fesonomia de la ciutat que passa per la transformació de la via pública, canvis de circulació i fins i tot trasllats a nous espais, ja que a partir de dimarts vinent totes aquelles gestions i tràmits que es feien dins de l'edifici del consistori, com ara l'urbanisme, serveis socials, o bé cultura i mobilitat, o consultes de l'oficina d'Atenció Ciutadana, es passaran a fer el vestíbul del Teatre Municipal amb cita prèvia.
I ara sí que hi diuen a tot plegat els mitjans religiosos.
CatalunyaCristiana.cat. Llegim avui. Representants de l'Amazònia agraeixen al Papa la seva proximitat. Miguel Cabrejos, president del Consell Episcopal Llatinoamericà, elogia el missatge fonamental de Francesc en defensa de la persona. A Flama.info. Llegim. Les persones sense llar també tenen la seva pròpia ambulància. El dia de la Pentecosta, el Papa Francesc va beneir una ambulància posada a disposició per la governació de l'estat de la ciutat del Vaticà per ajudar els necessitats. La Almoineria Apostòlica la utilitzarà per les seves activitats caritatives. I Religió Digital, llegim. Josep Adrubé, nou vicari general de la diòcesi de Mallorca, després d'un temps de reflexió compartida i pregària per discernir com proveir el càrrec de vicari general de la diòcesi de Mallorca, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha encomanat aquest encàrrec pastoral a mossèn Josep Adrubé Vallbona, nascut a Calonja, el 3 d'octubre de 1969. I a l'Etella, ja per acabar, Joan, ens informen sants que van patir el racisme i lluitar contra ell. El Papa Sant Joan Pau II va qualificar el racisme com una plaga i la seva manifestació als Estats Units un dels mals més persistents i destructius de la nació. Per als milions de persones que pateixen el racisme pot ser encoratjador conèixer els sants que també van ser objecte d'abús, desdeny i fins i tot assassinat a causa de la seva raça.
Minut i mig que passa de 8:45 del matí. Gràcies, Mercè. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres, a primera hora, a Ràdio Estel.
Vuitena nit de manifestacions que s'estan produint arreu ja dels Estats Units, desobeint el toc de queda i les decisions que està prenent el president del país, Donald Trump. Ho volíem analitzar avui tot plegat amb el professor de Relacions Internacionals de la Universitat, Ramon Llull, i coordinador del grup de recerca Global Codes. Òscar Mateos, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Molt bon dia.
Una situació, el que està passant als Estats Units, que havia d'esclatar un dia o altre?
Sí, i tant. I, de fet, això és un episodi més, no? No és un episodi esporàdic ni excepcional, sinó que aquest tipus de situacions venen repetint-se a la història, diguem, dels Estats Units a les darreres dècades, no? I amb episodis molt recents, com el 2013, 2014... a Baltimore, amb situacions molt similars, és a dir, una situació d'abús policial sobre població afroamericana i doncs, un seguit de protestes i de reaccions, no, al conjunt del país. No? És a dir, per tant, estem en un episodi extraordinari en el sentit que està tenint lloc en un context de Covid-19, no? Hi ha una situació ja de per si molt greu, però és una llarga història d'abusos policials i de protestes i de reaccions de les poblacions, no només afroamericanes, sinó el conjunt de poblacions que es mobilitzen pels drets civils, no?
Per què la majoria de la població negra viu amb desigualtats? És a dir, Estats Units és un país racista i si ho és la societat del segle XXI?
Jo diria que sí. És a dir, no només als Estats Units. Jo crec que els Estats Units és el paradigma realment, no?, d'una història de racisme estructural, molt cultural, moltes vegades molt invisible, no? Aquests dies circula un vídeo del Mohamed Ali, no? Com als anys 60 ja explicava com de manera cultural, no? El racisme, no? El que és l'estigmatització de la població afroamericana, de la població negra, no? Doncs s'ha anat escolant, no? Doncs una mica en el conjunt dels discursos, en les estructures, en les piràmides socials, en les piràmides a les estructures polítiques, no? I per tant això ha anat calant de forma més invisible i de forma visible, no? Perquè el que hem de tenir en compte és que la situació de desigualtat de la població afroamericana als Estats Units és esfereïdora, no? Estem parlant d'un país, d'un dels països que més engajola a tot el món, amb gairebé 700 persones per cada 100.000 habitants. Penseu que a Espanya estem parlant de 130 persones per cada 100.000 habitants i que només a Canadà, el país veí, és 114. Doncs bé, quan anem per grups, diguem, racials, veiem que la població negra és 2.400 per cada 100.000 habitants, mentre que la població blanca és només 400 per cada 100.000 habitants. És a dir, realment, a nivell penal, a nivell de justícia, a nivell social, les desigualtats són extraordinàries. Avui dia es diu que la població afroamericana està patint 3 vegades més a nivell de víctimes mortals al Covid que no pas altres grups socials i especialment els blancs. Per tant, estem en una situació estructural de desigualtat, de segregació, d'injustícia i de racisme institucional que, a més, en un context com aquest, on Trump lidera un país i ho fa de la manera, no?, tan visceral, tan arrogant que ho està fent i, diguem-ne, dissimula, no?, perquè en el seu discurs enfatitza i, diguem, dona cos a tot aquest discurs i a tota aquesta realitat que ja és molt més que present, no?
Ara t'anava a preguntar, precisament Donald Trump és el pitjor que li pot passar a la gestió d'un problema com aquest o no?
Totalment. És foc sobre el foc, no? És a dir, ja ho sabíem, ja sabem, pensàvem, no?, que potser en el moment que va arribar a la presidència doncs hi havia la possibilitat de que el càrrec moderés la figura de Donald Trump, però no ha estat així. Jo crec que Donald Trump està superant inclús algunes expectatives respecte a decisions polítiques i sobretot en aquest discurs incendiari que té tant a nivell exterior com a nivell interior, no? Mm. També dona la sensació que en aquest context on un Donald Trump que està a 6 mesos de les eleccions, tot el seu marc, tot el seu relat electoral se li ha enfonsat. El seu relat electoral era el del creixement econòmic, era el del bon estat de la borsa nord-americana, tot i que, evidentment, les desigualtats continuaven eixamplant-se, no? Però, en tot cas, les dades econòmiques, macroeconòmiques, li afavorien, i aquest era el seu relat electoral, i les enquestes li anaven molt bé. El que ha fet Donald Trump, en un país que en poques setmanes doncs, ja té 45 milions de nous desempleats, per exemple, no? O que el Covid està afectant socialment de la manera que ho està fent, és canviar de relat. I el relat és buscar vocs expiatoris, no? En el que veiem aquests hiperlideratges populistes, no? Que és el que fan, no? Primer buscant el famós virus xinès, és a dir, un enemic exterior, i ara ho ha fet amb un enemic interior, el d'Antifa, que no és més que una amalgama de grups una mica dispersos, poc tangibles, però que en el fons el que vol és criminalitzar doncs, qualsevol tipus d'oposició i tractar de cohesionar el seu electorat, no? per les eleccions que venen al novembre. No sabem si li sortirà bé, no? Però també hi ha una estratègia electoral en tot això.
Jo crec que si fixem la mirada enrere i no gaires anys enrere, ineludiblement ens hem de preguntar tots què va significar el mandat de Barack Obama.
És una bona pregunta. Segurament té molt de simbòlic. L'arribada de Barack Obama, sens dubte, doncs va ser fonamental a nivell simbòlic i a nivell polític també, però el que és la realitat estructural no l'ha canviada massa. És a dir, la segregació, el racisme, la injustícia penal, la injustícia social continuen estant sobre la taula i hi ha moltes coses que no han canviat. Per tant, voldríem dir que segurament la presidència d'Obama va intentar canviar moltes coses en aquest sentit, però segurament no va poder. I, per tant, desmantellar tota aquesta violència estructural, que és un aspecte, no?, que molts analistes han estat posant sobre la taula, no?, aquesta idea de recordar que tenim sempre dos tipus de violència, la violència física i la violència estructural, que és la que està darrere, no?, de molta violència física. Doncs la violència estructural, les desigualtats, la pobresa, el racisme, la segregació, continua sent un dels grans llasts, no?, de la història dels Estats Units.
Avui estem parlant sobre el que està passant a Estats Units arran d'aquesta revolta de la població negra. Amb Òscar Mateos, ell és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull i coordinador del grup de recerca Global Coach. Òscar, fa un moment em parlaves dels Antifa, haurien d'assimilar els Antifa al que aquí va suposar el 15M?
Jo crec que no, jo crec que no. Els Antifa, diguem, són grups homologables a qualsevol indret, diguem, de qualsevol país europeu. Són grups antifeixistes, normalment organitzats, normalment a vegades són grups llibertaris o anarquistes o grups, diguem, expressament, no?, o declaradament antifeixistes, que el que fan és, doncs, mobilitzar-se, doncs, en protestes, doncs, això, no?, doncs, en proclames antifeixistes, antinazis, etc. No? Però són grups, diguem, depèn del context, doncs, dispersos, que a vegades no és clara l'estratègia, doncs, de mobilització que poden tenir en aquest sentit. No? El 15M va ser algo molt diferent. Va ser un moviment, diguem, en principi espontani, més de tipus ciutadà, que va despertar d'una nova consciència política en un context de crisi econòmica i de crisi social, sobretot que afectava una generació de gent jove, tot i que era un moviment intergeneracional, però interpel·lava especialment els joves i miraven sobretot a un horitzó que se'ls havia dibuixat com un horitzó prometedor, un horitzó de perspectives més o menys estables i que de sobte es va enfonsar, no? I miraven un futur ple de precarietat laboral, ple d'incerteses, no? I el 15M és una reacció social, sobretot jove, a aquest nou context d'incertesa, no?, que, diguem, el pas dels anys ha anat aprofundint, no?, i que no ha anat esvaint-se ni tot, ni molt menys, no? I, per tant, crec que són dos fenòmens diferents. Una altra cosa és que després el 15M poguessin haver, doncs, puntualment la participació en alguna de les protestes de grups antifeixistes, no? Però són dues coses amb orígens i, diguem, amb desenvolupaments molt diferents.
Ens parlaves també fa pocs minuts del que havia passat fa pocs anys a Baltimore i se'm venien dues preguntes al cap. La primera, si tal com amenaça Trump intervé l'exèrcit, què pot arribar a passar? I si la cosa s'apaivaga i tornarà d'aquí uns anys de forma més virulenta?
La segona pregunta, sens dubte. Sens dubte, és un element latent. És a dir, és evident que en aquest context de Covid i de crisi social, etc., doncs això ha fet també, no?, està propulsant totes aquestes reaccions socials de protesta, no? Però és evident que en una realitat estructural com aquesta la situació continuarà fins que no hi hagi una millora, no?, una millora de les condicions penals, una millora del tractament policial, no?, i dels abusos policials i la sensació d'impunitat que té la població afroamericana davant de tants episodis, no només com aquest que ha succeït, sinó de manera generalitzada i bastant sistemàtica, no? I, per tant, això continuarà tenint diversos episodis. I la primera, si me la recordes, perdona?
La primera et preguntava què pot... ja sé que no tenim boles de vidre, però què pot arribar a passar si Donald Trump fa actuar l'exèrcit?
Doncs és complicat. És complicat saber-ho perquè jo crec que la conjuntura ja des de fa molts anys ja la defineix la incertesa, no?, i la imprevisibilitat. És difícil. És molt, molt preocupant veure, no?, la retòrica de Donald Trump en aquests moments, gairebé bèl·lica, no?, amb una policia que ja té un component molt bèl·lic, no? L'armament que utilitza la policia dels Estats Units no l'utilitzen les policies europees, és a dir, ja és una policia en aquest sentit que té un altre tipus de modus operandi, no? Per tant, si aquesta és la situació a partir d'ara, jo vull pensar, doncs, el millor escenari podria ser, doncs, que la situació no degenerés una violència oberta, no?, on l'exèrcit reprimís totes aquestes protestes i, per tant, hi hagués algun tipus de gir polític, de promesa de negociació, de promesa d'alguna manera, doncs, intentar evitar que hi hagi aquesta impunitat i aquests abusos policials. Ara bé, això, amb un personatge com Trump, és poc probable i també és imprevisible el que pot passar. Per tant, si anem al pitjor escenari, doncs el pitjor escenari és un escenari veritablement terrible.
També et preguntava sobre aquesta assimilació o no entre els Antifa i el 15M, perquè el que sí que crec que està passant és que estem assistint a la revolució dels moviments socials, no? Vull dir, les darreres revolucions importants que han nascut a través de la xarxa. I aquesta darrera amb el lema Black Lives Matter,
Sí, hem de pensar que els moviments socials han estat fonamentals al llarg de la història de la humanitat. És a dir, si diguem, ens fixem en els darrers 150 anys de la història, per exemple, europea, doncs no entenem el que som nosaltres com a societats, entre cometes societats del benestar, o que s'han construït a partir de la segona meitat de del segle XX com a estats del benestar, sense el paper del moviment obrer. O no podem entendre, diguem, la història d'Europa i dels Estats Units també sense el moviment sufragista o sense el moviment feminista. O no podem entendre la nova consciència ecològica sense el paper que des dels anys 70 el moviment ecologista ve fent. No? Per tant, no és nou. El que estem assistint és a una darrera onada de protestes, no? A un tipus de protestes que té un punt d'inflexió amb la crisi de Lehman Brothers el 2008, que genera, diguem, tota una crisi social, econòmica i política. Hi ha una crisi de representativitat importantíssima dels actors tradicionals, dels partits polítics, etc. I que el que desperta no només als Estats Units i Europa, a tot el món, és una onada de protestes, de moviments fonamentalment joves, que sobretot estan apel·lant a la manca d'un futur, a la manca d'un futur i d'unes expectatives socials. I, per tant, veiem molts elements transversals que han estat molt estudiats en els darrers anys per la sociologia i que ens indiquen davant, bueno, que estem davant d'una realitat on els sistemes polítics no són capaços de donar resposta política a una nova realitat social que desborda, no?, la situació social, sobretot de la gent més jove, no?, que és aquesta situació social marcada per la precarietat, per la inestabilitat, per la imprevisibilitat, no? I, per tant, estem davant d'una onada que no ha parat, no s'ha aturat des del 2010-2011, si posem les primaveres àrabs, no?, com el punt d'inflexió, i que va tenint diverses manifestacions amb elements nacionals o locals propis. Ara als Estats Units és aquesta reacció, no?, contra els abusos policials, però que a cada lloc i a cada indret va tenint, doncs, manifestacions diferents, però elements compartits molt clars, no?
Per últim, m'agradaria preguntar-te, Òscar, perquè em frapaven molt les declaracions l'altre dia d'un jove, entre les mil imatges que hem vist a través de televisió, a través de les xarxes socials, a través del WhatsApp que ens han arribat. Era un jove que entre molts dels que hi havia allà, deia alguna cosa així com: no som violents, però hem de cremar coses perquè la gent i l'altra punta del país se n'adoni del que passa. Existeix la violència justificada?
És un debat importantíssim, no?, i un debat històric. El propi Martin Luther King, diguem que apel·lava al pacifisme, justificava també, no?, que quan hi ha violència estructural, d'alguna manera no podem esperar que no hi hagi una violència física, no? Sí que és veritat, no?, que en aquest context, doncs això, no?, la manifestació, doncs, violenta o, diguem, la escenificació d'una determinada manera de fer una protesta, a vegades també té altres objectius. No és només la ràbia, no?, canalitzada a través d'aquell acte, sinó a vegades té, doncs, l'objectiu de cridar l'atenció mediàtica, no?, i, per tant, d'enviar un missatge més enllà de l'acte en si violent, no? Per tant, és un debat, diguem, ètic, és un debat molt de fons, és un debat que necessitaríem molt de temps i que, com dèiem, el propi Luther King, no?, tractava de marcar i de justificar, però és evident que moltes vegades, no?, les manifestacions violentes no aconsegueixen més coses que les manifestacions que són pacífiques, no?, i que la violència normalment és més part del problema que de la solució, i que, per tant, molts d'aquests col·lectius el que acaben insistint és moltes vegades la necessitat de presentar-se com grups pacifistes. I jo crec que la majoria d'aquestes protestes, en aquesta darrera onada que hem vist des del 2011, la majoria d'elles han intentat precisament presentar-se amb una estratègia pacifista, per intentar, doncs, enviar missatges mediàtics, per intentar agregar més persones a la seva causa. I jo diria que és la nota general a la majoria d'aquestes protestes, no? Si recordem el 15M, i ja que feies menció, recordem que va haver-hi algun episodi puntual, però el 15M en tot moment es reafirmava com un moviment pacífic i com un moviment que rebutjava la violència. Aquests dies als Estats Units també estem veient, doncs cordons civils de manifestants que intenten evitar, doncs, això, que hi hagi algun tipus d'acte violent o d'entrada a algun tipus d'establiment, de saqueig, etc. És a dir, que és un diàleg històric que els moviments socials han tingut, no?, amb l'ús de la violència, el tipus d'ús de violència que s'ha de fer, no?, entre aquestes estratègies més pacifistes i les estratègies més de tipus més violenta, no? Però jo diria que el que predomina, en general, és aquesta estratègia pacífica, no?
Segur que les properes setmanes en seguim parlant de tot el que passa i tot el que ens arriba des dels Estats Units. Coordinador del grup de recerca de Global Codes, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, Òscar Mateos, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Pràcticament 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Gossos amb veu de macaco. Corran.
Esta, no sé quin hora és, però es fos fa estona. És fàcil veure.
Corran, corran pels carrers, corran.
16 a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Avui, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet. Acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana. Però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Sapiguem a aquesta hora a qui li hem de felicitar el dia. Ens ho explica tot plegat, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui veiem al santoral un seguit de sants africans, de raça negra, martiritzats a Uganda entre els anys 1885 i 1887, en els inicis de l'evangelització subsahariana i que van encapçalats per la figura de Sant Carles Luanga. Seguint els primers exploradors que havien assolit les fonts del Nil i penetrar en les selves i sàbanes del centre d'Àfrica, els missioners van instal·lar-s'hi per evangelitzar, i avui continuen, amb una missió humanitària exemplar, creant i mantenint escoles i hospitals, fent pous i racionalitzant els recursos després que les metròpolis colonials malmetessin aquells paradisos. Esmentem també, a part de Sant Carles Luanga i els seus companys, la diada de Sant Isaac, monjo i màrtir a la Còrdoba musulmana, i si el dia 1 parlàvem de Sant Justí, filòsof samarità, avui és Sant Justí, màrtir de Burgos. També Sant Joan Grande, roman, religiós hospitalari que va morir l'any 1600 i que havia nascut a Carmona l'any 1546. I, a més, afegirem Santa Oliva, verge, amb Santa Clotilde, reina.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
De seguida arribem a les 9 del matí, Mercerra, que ens portarà tota la informació de darrera hora, i després parlarem amb Eulogi Broto de tota l'actualitat política i, sobretot, judicial que ens envolta. Parlarem del món de les herències amb Maria Elba Rojas, el món del consum amb la directora general del consumidor, la senyora Beta Abad, de l'Agència Catalana del Consum, volien dir, la senyora Beta Abad, i parlarem de tot el que ens envolta amb aquest Covid-19 i el món del consum. Tot plegat, però, serà a les 9 del matí, com sempre, en aquesta segona hora a Ràdio Estel.